ο κόσμος.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, com sempre a la UPV Ràdio, a les 102.5 de la FM, si esteu escoltant-nos a València Capital, o segur que també ens esteu escoltant a través de Spotify, a través de iVoox, a través de YouTube, al nostre podcast, també a radio.upv.es, i segur que també vegeu totes les nostres notícies a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a no sé qui, sí, a Twitter també tenim Microcosmos 047. Vos convidem a que consulteu tota la informació, concursos, passes, VIP, backstage, tot això que tenim ahí, contingut exclusiu per a tots els nostres seguidors. Donem pas ja a Álvaro, què tal, benvingut.
Així estem, amb moltes ganes de començar.
Normal, clar que sí. Borja, com estem?
Molt bé, vosaltres?
També amb moltes ganes de començar?
Sí, sempre.
Molt bé. Doncs avui a Microcosmos parlem d'una temàtica que ha estat present als inicis de l'art i al segle XXI. Es presenta de formes molt diverses. Avui a Microcosmos parlem de religió.
Així és, Mario. Podem veure com als inicis de la història de la música el pes de la religió ha sigut fonamental per al desenvolupament de l'art. Però pot ser al nostre segle ja no siga el punt fonamental de la creació musical.
No és el punt fonamental, però la seva manifestació es presenta de formes molt diferents. I avui a Microcosmos farem un repàs.
Bé, estem escoltant una peça per a cor i orquestra, però de quina peça es tracta, Álvaro?
Hem escoltat un fragment del primer moviment de Sunrise Mass, del compositor Ola Jaylo.
Concretament, el moviment s'anomena The Spheres i és un Kyrie Eleison, com en les típiques misses.
Però, bueno, que sabeu que el Kyrie Eleison és allò que diu de Senyor, tin pietat, no? Crist, tin pietat. Però aquest Kyrie té una sonoritat molt cinematogràfica.
Sí, el propi compositor comenta que esta peça ha estat influenciada per compositors americans de l'àmbit audiovisual. I com poder escoltar, podria estar perfectament dins d'una pel·lícula.
Sí, o sigui, sona a banda sonora totalment.
És més, ell, als Estats Units, va estudiar música per audiovisuals, encara que el seu punt més potent és l'escriptura per a cors.
Ja sabia jo que alguna cosa d'això hi havia, perquè, clar, estem escoltant així esta sonoritat tan potent, no? Que dius, ara apareix una escena... del cavall, no? En la pel·lícula, bueno, si n'hi ha cavall, ara ja cavalls no sé si gasten, però vamos, sí, que totalment.
Sí, de fet, en la sèrie del Senyor dels Anells ha hagut un problema gran en un cavall.
Ah,
però,
sí?
Però això és fora del programa.
Ah, bueno. I la resta de moviments d'esta peça també s'estructuren com una missa, no, Álvaro?
Sí, en aquest cas té quatre parts. El segon moviment s'anomena The City, El tercer Identity i l'últim The Ground.
Que realment el segon es correspon amb un Glòria, el tercer amb un Credo i l'últim utilitza textos del Sanctus Benedictus Agnus Dei.
Ah, molt interessant. I de quin any és esta obra?
Es va estrenar l'any 2008, interpretada per dos cors, el Majorstua Kammerchor i el Kammerchoret Nova.
Vale, jo no ho haguera pronunciat millor.
Més són els cursos de la UPV.
Efectivament. Bé, doncs, d'esta obra tan meravellosa, passem, si, bueno, ja sabeu que podeu escoltar-la en diferit, en Spotify, busqueu-la, perquè és una meravella escoltar-la sencera. A més, jo crec que entres en una espècie de trance quan l'escoltes, no? Però d'esta música que sembla tan cinematogràfica, viatgem a un estil molt particular per escoltar la següent peça. Thank you. Bé, Borja, què és exactament el que estem escoltant?
Acabem d'escoltar el Magnificat de Martín Palmeri, el quart moviment, que s'anomena Fecit Potentiam.
I sobre el text, què ens pots comentar? Perquè no és com la missa anterior, veritat?
El text de partida és l'Evangeli segons Sant Lucas, però tractat musicalment amb unes sonoritats molt peculiars.
Ah, correcte. I semblava una clara sonoritat de tango, no? I és que el compositor, Martín Palmeri, no pot amagar que és argentí. I les harmonies i els ritmes d'este gènere estan molt presents. Però no sols això, també la instrumentació, veritat?
Efectivament, perquè el que hem escoltat ha sigut un cor acompanyat per una orquestra, un piano i un bandoneón.
Un bandoneón, que és com un tipus d'acordió, però en algunes diferències, no, Álvaro?
Correcte, la sonoritat pot ser semblant, però la forma de l'instrument i la seva interpretació canvia un poc.
Vos convidem a que ho busqueu i segur que descobriu un instrument fantàstic, molt característic de la música argentina. I a continuació, canviem d'estil per a passar del tango al jazz.
Quina motivació, eh?
Sí, 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 totalment. Esta música te fa ballar completament, eh? Què és això que estàvem escoltant?
Acabem d'escoltar el Gloria de la Mass in Blue de Will Todd.
Ah, se nota ahí el Mass in Blue, no? Esa paraula
sempre.
Ja ho diu tot.
Una missa molt interessant, ja que la sonoritat del jazz, com hem comprovat, abarca per complet tota l'obra i es va estrenar l'any 2003.
Sí, és una obra que es pot interpretar en diverses formacions, no, Mario? Ui, Mario, dic jo. Álvaro?
Quasi, sí. Es pot interpretar en trio de jazz, en formació de big band o en versió d'orquestra de corda amb trio de jazz.
Que a mi això és el que més m'agrada, sempre. En plan, hágalo usted mismo, ¿no? Que tens una big band, o pots fer una big band. Que tens un trio de corda, bueno, també tenim per a tu. Que no, és que jo tinc... Segur que igual n'hi ha que fer la versió també per a banda o per a... Vamos.
És a prueba d'excuses.
A prueba d'excuses, exacte. És música a prueba d'excuses. No tens excusa per a no interpretar-la. I, bueno, el cor sí que ha d'estar sempre, veritat? El cor no té... és impepinable, imagina't.
Evidentment, ha d'estar sempre.
Vale, i parlant del cor, la part del text pareix que està en llatí, no, Álvaro?
Així és, de fet, és el mateix text del Glòria que hem escoltat ara en moltes altres misses de tradició. Uh-huh. El que no és tan habitual és la seva combinació amb el jazz.
Bueno, Álvaro, tal vegada tenint en compte la nostra música de tradició, però si escoltem gospel, ahí no fa falta dir res, perquè tenim el jazz i la temàtica sacra.
Clar, efectivament, ahí sí que tenim ese naixement del jazz, que naix un poc de totes aquestes músiques espirituals, com igual que el gospel, no? I Borja, ara que comentes allò de la nostra música de tradició, escoltem una obra d'una compositora consagrada en la música de creació del segle XXI. Escoltem a Kaija Sarriaho. Bé, estem escoltant La passió de Simon, no? Estrenada l'any 2006. Una passió de les que no són tan habituals, no, Borja?
Correcte. Normalment les passions que coneguem tenen com a contingut narratiu textos de procedència bíblica, però no és el cas de Sarriaho.
No, ja que aquesta passió no anem a trobar ni a Déu ni a Crist, però sí que estarà la filòsofa Simone Weil com a protagonista.
Segons comenta la pròpia compositora, Simone Weil és una filòsofa que va influir molt a la seva adolescència i va pensar que seria una bona idea parlar d'ella.
Així és, i el llibret combina parts de la seva vida on parts on estan presents els textos filosòfics per mitjà de la música electrònica.
D'ahí la passió de Simon, no? De Simone Weil. I per què es diu aleshores passió, si el contingut no és realment massa religiós, no, Álvaro?
Així és, no és religiós, però Sarriaho l'anomena passió per la seva estructura i la concepció de l'obra, ja que es crea a mode de passió. De fet, s'estructura en 15 estacions com si fos una passió habitual, sols que el contingut canvia, òbviament.
Bé, realment és una bona opció per crear una obra nova. És un clar exemple de com les formes de la música sacra poden resultar molt útils per a contar una història.
Clar, perquè estem acostumats a les passions que, recordem que són aquelles composicions musicals que tracten de, d'alguna manera, narrar, no? Allò de la passió, calvari i resurrecció de Jesucrist.
L'última temporada de la sèrie de Jesucrist.
Efectivament, el que ve a ser l'última temporada de... Exacte, les aventures de Jesucrist, però el que és en la part final...
The last season.
Efectivament, que, i que, a més, estaven sempre pensades per a ser interpretades en la Setmana Santa. Aleshores, bueno, no hem dit res, però... És un bon espai per escoltar també el programa d'avui. La Setmana Santa vos recomanem escoltar-ho. I clar, en este cas, com hem comentat, se diu Passió de Simon, però no té, no té un contingut bíblic, no? Però sí que té aquesta estructura que tu has comentat, Álvaro. I sobre la interpretació, què ens podries contar?
Bé, està interpretada per Dawn Upshaw com a soprano solista, el Tapella Chamber Choir, la Finnish Radio Symphony Orchestra i el nostre benvolgut S.P.K. Salonen, de qui ja hem parlat en alguna ocasió.
Efectivament, un gran director. Molt interessant esta Passió de Sarajevo, que està escrita en francès, a més. Però si no sabeu el que deia este text, no patiu, perquè el següent fragment no té text. Bé, què és el que estem escoltant, Borja?
Escoltem un fragment d'Osanas del compositor David Maslanka.
I què podríem contar així d'esta obra?
El més important respecte a les anteriors és la formació per què està escrita. Esta peça escoltem una, és per a banda... Vaig a fer una puntualització, és que sempre que arribo jo a Microcosmos parlem de coses de vents, no? Tècnicament és per a Wind Ensemble. Wind Ensemble és com una banda, però per a que els nostres oients mantenguin bé, sense duplicacions d'instruments innecessàries. És a dir, exactament, el compositor controla el nombre de persones intèrpretes que estan tocant cada part.
Ah,
crec que
m'he pogut... Ale, per a banda.
No, clar, 15, si el compositor vol 6 clarinets, són 6 clarinets, no són els que tinga.
Clar, és molt més específic.
Clar. No és, ale, anem a certament, 140, i diu, pues duguem esta obra. No, vull dir, això ja està determinat quants instrumentistes ha d'haver.
Però
no?
Bàsicament és... pràcticament com una banda.
Però a banda d'instruments de vent, també hi ha...
Sí, a l'últim moviment hi ha una intervenció d'una veu solista d'un tenor.
I per què aquesta temàtica, Álvaro?
Al parecer, el compositor mostra un gran compromís amb la religió i també amb la música de Bach. Ell mateix diu que durant 25 anys canta diàriament els 371 corals de Bach.
Bueno, el fa ell i ho fem quasi tots. Jo no sé qui no fa tots els dies...
Home, jo a la dutxa.
Clar, efectivament, cadascú a la dutxa. A més, ara n'hi ha unes dutxes, que jo no sabia... que tenen unes mampares amb Bluetooth incorporat per escoltar música en la dutxa, i això és cert, existís. Jo no coneixia la seva existència fins a fa poc. Vull dir que te pots ficar tots els corals de Bach mentre estàs en la dutxa, o, en este cas també, Osanas, del compositor David Maslanka, no? En fi, un gran calvari, no?
A veure, jo crec que aquesta sonoritat coral, com estem comentant, està present a tota l'obra. És més, el tercer moviment s'anomena corale. Però més enllà del títol, la sonoritat ens pot recordar, pues, això, a un coral.
Sí, un coral d'aquells de Bach, no? En els que, dins de les seues cantates, era un moment en el que cantava tot el cor, no? I tenim aquestes sonoritats tan característiques. És molt interessant. I recordant un poc el programa, hem escoltat dos misses, un Magnificat i una Passió. Què ens queda per escoltar?
Evidentment, com ja estan veient els nostres oients, escoltarem a continuació un Rèquiem molt peculiar.
Thank you. Requiem d'allò més particular, no? Concretament, estem escoltant un fragment del Dies Irae, no, Álvaro? De qui és esta peça?
Aquesta peça és el Requiem de Francesco Filidei, estrenada a l'any 2020. Un Requiem molt actual.
Fresquet, fresquet.
Crec que Requiem i 2020, en la mateixa frase, no m'acaba d'agradar.
Ja, la veritat és que és un any difícil per a estrenar un Requiem. I este Requiem conserva les parts habituals, no?
Segons comenta Filidei, sí, conserva les parts principals. Requiem, Kyrie, Dies Irae i Agnus Dei.
Recordem que el Requiem és la missa que se... Bueno, en el cas de les composicions musicals, anomenem Requiem aquelles composicions musicals estructurades per a la missa dels difunts.
Evidentment, no té glòria.
Clar, efectivament, ni Aleluia. És una composició que s'ha escrit al llarg de la història i que, recordem, ja vam fer un programa sobre Requiems al segle XX en la temporada anterior. Ara estem al segle XXI, però ja vam dedicar un programa especial a totes aquelles composicions de Requiem del segle XX i que vos recomanem que revisiteu. Però ara, com diguem, estem al segle XXI. Com naix la idea per a encomanar un Requiem a un compositor ara en el segle XXI?
Molt fàcil. L'ensemble Remix d'Oporto va encomanar una peça pel seu 20 aniversari. Filidei els va proposar un Requiem, no els va desagradar la idea i van anar endavant.
Que també te dic, diu, complís 20 anys, què m'escriuràs? Diu, un Requiem. I diu, pues home, vaya por Dios, és un auguri.
Així tu vas pensant.
Claro, claro, així anaves veient, un ofici de difunts. Bueno, en fi, hi ha una curiositat sobre una de les interpretacions.
Efectivament. No? A la partitura s'inclou l'ús de pistoles d'impulsos elèctriques, però no es van poder interpretar a l'estrena perquè a Portugal no es permet aquest tipus d'instruments als teatres.
Home, jo ho entenc, que qualsevol excusa és bona per a fer terrorisme a un auditori.
La legislació a Espanya no sé com està.
Bueno, però tot és provar-ho, evidentment. Home, si passes per l'art metàl·lic, te les detecten, això està claríssim. Però, en fi, tremendo, no?
Bueno, no crec que Filidei volguera electrocutar a ningú.
Igual volia que baixés allà al públic. A qui se queixi o no li agrada, baixés amb la pistola i patapam.
Que sí que comenta el propi compositor és que vol escriure un Sabbath Mater.
Pues un Sabbath Mater com el que escoltem just a continuació.
Estem escoltant un Stabat Mater del 2016 que va estar present a la primera retransmissió en directe des de la Capella Sixtina.
Ojo, des del Vaticano, eh? I de qui és esta obra?
L'obra és del compositor James Macmillan i està escrita per a cor i orquestra. Va ser un encàrrec de la Fundació Genesis i es va estrenar a Londres el 2016.
El mateix compositor considera la peça com un acompanyant a les seues Seven Last Words from the Cross.
De fet, la peça comença des del final de l'obra anterior.
És una peça molt interessant i hem fet un repàs també molt interessant, no? Hem tingut un poc de tot, no, Borja?
La veritat que sí, jo crec que tota la producció sacra que potser molta gent pensava que s'havia aturat des del segle XX, però està d'una manera activa, està en un llenguatge molt interdisciplinar, per tant jo crec que tenim per a tots els gustos.
Clar que sí, vull dir, al final també de vegades és una gran excusa, per dir-ho d'aquesta manera, per a poder escriure música, no? És a dir, agarre este text, agarre esta forma, esta temàtica, i escric música per a este tema.
I també com a oient pots trobar qualsevol estil que estic segur que algun et va agradar.
Efectivament, és una bona manera de dir, no tinc excusa per a no escoltar i tampoc tinc excusa per a no creure. És a dir,
exactament. I a més, per a nostres oients que puguen ser directors o que estiguen plantejant-se tocar moltes coses, normalment així a Microcosmos sí que és de veres que parlem de música que és un poquet més complicada, però avui hem presentat música que es pot fer en qualsevol nivell. Per exemple, la missa de Hola Jailo, la Sunrise Mass, no és gens difícil i vull dir, un cor amateur, una orquestra de cor d'amateur pot assolir aquesta música. Vull dir que no hem de negar-nos a eixir un poquet del cànon.
Però cal pagar les partitures, n'hi ha que comprar-les i pagar les drets d'autor. que això és important.
Els compositors també paguen factures.
Els compositors tenen hipoteques i també viuen i n'hi ha que comprar les seves partitures. En fi, acomiadem el programa amb esta música fantàstica de James Macmillan i vos convidem a que ens seguiu, ens escolteu al pròxim programa. Gràcies a l'UPV, gràcies a Sari Zorio per aguantar-nos a la producció. Recordeu Microcosmos 047 a totes les plataformes i a totes les xarxes socials.
Et in secula seculorum?
Efectivament. Adeu, adeu i bona música.